Sigueu molt benvinguts a una nova entrevista, un nou lliurament d'aquest cicle que hem preparat des de Ràdio L'Escala i des de Canal 10 Empordà arrel de les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per el diumenge 27 de setembre. Avui és el torn de la formació Catalunya Sí que es pot i tenim el candidat per Girona, el número 1 de la candidatura per Girona, Marc Vidal. Sigueu molt benvingut als estudis, Marc.
Moltes gràcies.
Marc Vidal és fill de Mataró, viu a Regencós des de fa ja una colla d'anys, és mestre i llicenciat en psicopedagogia, ha treballat a Mataró, a Begur, actualment és professor de llengua catalana a l'Institut Baix Empordà de Palafrugell. Bé, actualment, de fet, fins que va dedicar-se ja plenament a la política des de les últimes eleccions al Parlament, quan va ser escollit precisament per Iniciativa, i aquests últims anys s'ha dedicat a tasques com ara ser portaveu de la Comissió d'Empresa i Ocupació, a la Comissió d'Estudi de la Lluita contra la Desocupació, ha estat membre de la Comissió d'Investigació sobre la Sanitat, també de la Comissió d'Estudi contra el Fracking, ha estat vicepresident de la Comissió de Cultura, entre altres destaca a la seva biografia al web d'aquestes eleccions el seu haver a l'elaboració i aprovació de la llei per la independència de Medinyà. Marc Vidal, número 1 de la candidatura Catalunya Sí que es pot. Entrem en aquesta entrevista, en aquesta mitjoreta de conversa, primer en un tema tan genèric com què és, a qui representa Catalunya Sí que es pot.
Catalunya Sí que es pot representa una alternativa. Una alternativa de tota la gent que vol dir coses diferents de les que s'estan dient en relació als drets, en relació a la salut, en relació a l'educació, en relació a les retallades que hi ha hagut permanentment, i que vol ser la veu de tota aquesta gent que ha estat silenciada en les institucions, però que en canvi ha dit molt fort al carrer que es necessita una alternativa a les polítiques que s'han estat fent. I Catalunya Sí que es pot vol fer això des de la perspectiva d'unir alguns grups polítics, però no amb la perspectiva final de que això no sigui una suma de grups polítics, sinó una confluència de totes aquestes persones. I en això estem, i en això ens hi estem trobant. Catalunya Sí que es pot en aquests moments no és només la suma de quatre partits polítics, sinó que tenim adhesions de gent que ha estat militant a d'altres espais, o de gent que no ha estat militant, però que ha estat fermament implicada doncs, en moviments socials, en la lluita per l'habitatge, en la lluita per la salut, i aquesta gent és la que forma la candidatura. Creiem que és una candidatura bàsicament ciutadana. Creiem que és una candidatura ciutadana que vol representar, insisteixo, una alternativa a les polítiques de dretes, a les polítiques neoliberals que han estat presents a Espanya i presents a Catalunya. A Catalunya presents des d'aquests darrers 5 anys, 4 anys i mig i una mica més, voldria recordar que només fa 2 anyets que qui governava Catalunya era Convergència i Unió juntament amb el Partit Popular, aplicant com a alumne més avantatjat aquestes polítiques d'austeritat que han significat retallem tot allò que sigui retallable per poder fer un equilibri pressupostari i un equilibri del dèficit. I els 2 darrers anys, juntament amb Esquerra Republicana, per exemple amb el tema de salut, en el fons han acabat aplicant també les mateixes polítiques. I això nosaltres volem dir-li que prou, que hi ha una altra manera de fer, que hi ha maneres de fer diferents també des de l'economia, però sobretot en el que significa no perdre drets de ciutadania.
Uh-huh. En tot plegat, però, aquesta convocatòria d'eleccions avançades al que hauria estat una legislatura sencera són molt marcades pel tema, diguem-ne, del procés, del procés sobiranista, fins i tot amb formacions que defineixen aquesta convocatòria com unes eleccions plebiscitàries. Marca molt aquest tema, aquest procés, com s'hi posiciona, quin paper hi juga Catalunya Sí que es pot.
Sí, hi ha gent que només vol parlar d'aquest tema, és cert. De fet, el president Mas diu que convoca aquestes eleccions per fer una mena de substitut d'un referèndum i les avança per això. No sé per què les va avançar per això les anteriors, perquè també van durar 2 anys. Segurament no devia ser per això, sinó que devia ser per una altra cosa. Probablement perquè tenia ja absolutament esgotat el seu cicle electoral perquè no tenia res més a oferir. Voldria recordar que hi ha una convocatòria amb una llista conjunta bàsicament perquè tenia unes enquestes que deien que si es presentava Convergència i Unió no guanyava aquestes eleccions. És un indici. En relació al tema nacional, nosaltres som molt clars i molt nítids. Jo crec que tothom sap, o tothom hauria de saber, que la nostra formació originària, iniciativa, el dret d'autodeterminació el té marcat des dels inicis. I aquí, nosaltres, en aquesta coalició, hem aconseguit també que els altres partits que formen part d'aquesta coalició acceptin el dret d'autodeterminació de Catalunya. I en això estem. En el nostre programa, nosaltres no renunciem al tema nacional en absolut. Nosaltres creiem que Catalunya ha de ser allò que els catalans i les catalanes desitgen que sigui. El que no volem és saltar-nos pàgines. I aquí el que no hi ha hagut és un referèndum amb cara i ulls on el sí tingui unes conseqüències i el no també tingui unes conseqüències, com a Escòcia. Escòcia va sortir el no, però el no té unes conseqüències. I on el sí i el no a aquest referèndum es pugui debatre en funció d'això i no en funció de que a més acabarem escollint uns diputats i unes diputades que escolliran un govern que farà unes polítiques determinades. I això és el que passarà el dia 28 de setembre. El dia 28 de setembre sortiran uns diputats que escolliran un govern, sembla ser que el partit que sembla que tindrà una majoria i ha decidit qui serà el president, que resulta, ves quina casualitat, que és el mateix president que han tingut aquests últims 4 anys, que són els 4 anys on, ves quina casualitat, Catalunya ha perdut més sobirania. Que la pregunta que ens hem de fer és, amb aquests 4 anys de govern de Convergència i Unió amb el Partit Popular i després amb Esquerra Republicana, ara, en aquests moments, Catalunya és més sobirana o menys que fa 4 anys? I la resposta és que menys. Dient, sí, sí, és que això és culpa del Partit Popular. I tant que és culpa del Partit Popular. Però qui li ha donat les eines al Partit Popular votant amb ell en el Congrés dels Diputats perquè perdem sobirania? Casualment, en moltes ocasions, Convergència i Unió. Podem fer un acte de fe. Podem fer un acte de fe i creure'ns que aquells que han estat retallant sobirania ara ens portaran pel camí de la sobirania plena. Jo no ho crec. El nostre camí cap a la sobirania plena probablement és més lent, però probablement és més creïble que determinades fantasies d'alguns que ens volen fer creure.
Tornarem al tema sobiranista si ens queda temps, però abans engronem una mica el programa, perquè com a qualsevol formació que es presenta amb un procés electoral, doncs Catalunya Sí que es Pot fa unes propostes. I en el programa hi ha un document de les 100 prioritats, agrupades en 4 grans eixos: economia, drets socials, democràcia i ciutadania. Engronem-ne alguna. Per exemple, economia, parleu d'un model econòmic i ecològic. Quins serien els eixos centrals d'aquest bloc econòmic? Quin és el model econòmic que proposa Catalunya Sí que es Pot?
En economia hem de ser capaços de parlar d'allò que en diem la democràcia econòmica. Democràcia econòmica, que vol dir que per davant de tot hi ha la ciutadania, abans que els interessos del capital. L'economia ha d'estar al servei de la ciutadania i no al servei dels interessos del capital. Tenim en aquests moments una economia en el món capitalista que senzillament ha posat per davant l'economia especulativa per davant de l'economia productiva, de manera que s'han empassat multitud d'empreses productives en el nostre país, i aquesta economia especulativa no té cap fre des del que seria la democràcia. És a dir, la democràcia no ha posat determinats impostos a determinades especulacions que no ofereixen un servei a la societat, que no ofereixen uns productes a la societat, ha campat pels seus amples i ha aconseguit fins i tot coses tan meravelloses com que a Espanya es canviés la Constitució en funció d'aquesta economia. Això és el que nosaltres creiem que s'ha d'acabar. És a dir, el model econòmic ha de ser un model que des de la democràcia, per tant, des d'aquelles persones que escull la gent, que escull la ciutadania, que és la democràcia, siguin capaços de posar quins són els límits en l'economia especulativa i siguin capaços d'apostar per una economia productiva. Però no qualsevol economia productiva, sinó una economia productiva que tingui en compte quins són els llocs de treball de futur, els llocs de treball que en aquest cas sí que ens marca Europa i que no els hi fem prou cas, que estarien basats sobretot en l'economia i el servei a les persones, en els llocs de treball d'economia verda i en tot el que significaria el reciclatge de tots aquells sectors madurs de la producció.
En temes econòmics, però, hi ha uns condicionants importants o importantíssims, i aquí segurament és on tenim menys sobirania també. Abans parlàvem de sobirania econòmica, estan immersos en el context de la Unió Europea, hi ha moltes directrius que no es poden saltar, o sí?
Hi ha moltes directrius que no es poden saltar en el marc d'Europa, evidentment. Hi ha molt de més de marge del que ens han fet creure per poder estirar, també és cert. És a dir, des de Catalunya podríem tenir una fiscalitat diferent de la que hem aplicat. amb un marge no excessivament gran, però sí que el podríem fer, tenim uns càlculs fets, i és evident que les polítiques econòmiques d'Europa venen marcades per aquests interessos que us deia de l'economia especulativa i per tant d'uns bancs que tenen en el fons agafats pel ganyot en els nostres països perquè són els que els hi han proporcionat el deute i aquest deute puja i baixa en funció de l'especulació. Sí, tu deixes un milió d'euros i aquest milió d'euros pot variar a 1,5 o a 890 en funció de l'especulació que es fa sobre aquest milió d'euros. I per tant, el que també és evident, i no hem de perdre aquesta perspectiva des de Catalunya, és que s'han de produir canvis a Europa i aquests canvis han de venir acompanyats sobretot per aquells països que estan patint més aquesta pressió de l'economia especulativa, que són els països del sud d'Europa. Els marges hi són i podem fer càlculs de moltes maneres. Hi ha un element, jo crec que és essencial en l'economia catalana i a l'economia espanyola, que és el tema del frau fiscal. El frau fiscal és dels més elevats de tota la Unió Europea. A Catalunya també. A Catalunya podem comptar que estem parlant de l'ordre dels 16.000 milions anuals de frau fiscal. A les comarques de Girona podem parlar que estem de l'ordre dels 1.000 milions anuals de frau fiscal. Això ho calculen els tècnics d'Hisenda, de Gesta. Escolteu, només reduint un 10% aquest frau fiscal no ens hagués calgut cap retallada. Comencem per aquí. I després hi ha altres sistemes impositius, que és aquells que us deia, a tot el que és l'economia especulativa, a tot el que és la producció contaminant, per anar cap a un nou model de producció que sigui un model molt més ecològic.
El segon eix central del vostre programa, de les vostres propostes, és el paquet, diguem-ne, de drets socials, amb el lema la justícia social com a principi. I una de les propostes destacades, en set, si no és la primera, és al capdamunt, diu Pla de Rescat Ciutadà. En què consisteix? Expliqueu-nos una mica més.
Consisteix en recuperar drets. La salut, per exemple. Amb la salut s'ha mercadejat. S'ha mercadejat molt a Catalunya. A altres llocs també, però a Catalunya especialment. Tenim un exemple a l'Escala amb el cas del CAP. És a dir, té sentit que tanquem una planta d'hospitals i per tant estalviarem diners del pressupost de salut, però que després aquests llits deixem que s'obri a una empresa amb la que concertem i li haurem de pagar més del que pagaríem si tinguéssim la planta oberta? Home, jo crec que en té poc de sentit. És un exemple. Com aquest exemple, se n'han produït moltíssims. La salut és un dret, s'ha de recuperar. I l'habitatge? L'habitatge també és un dret. No podem permetre que hi hagi gent que, si no pot pagar l'habitatge, perquè s'ha sobreendeutat, acabi anant a fora i no tingui el lloc on viure. Això fins i tot la Unió Europea ens ha donat en alguna sentència concreta que no pot ser que fem fora gent de casa seva perquè no pot pagar sense tenir un recurs social perquè aquesta gent pugui seguir vivint tranquil·lament en un habitatge. Per tant, el que cal és aquí implicar tota la quantitat d'habitatges buits que hi ha i crear lloguer social perquè permeti que les persones puguin seguir vivint. Educació, escolta'm, no pot ser que estem prioritzant determinades escoles d'èlit i al mateix temps estem incrementant alumnat per un costat i reduint professorat per l'altre. Per tant, el paquet de rescat social forma part d'això i forma part de la lluita contra la pobresa. No podem tenir tantes famílies pobres en un país de la Unió Europea que s'hi ha de ser dels capdavanters. O sigui, què hem de fer per evitar la pobresa? Quin tipus de serveis hem de donar a la gent que està passant gana i no pot menjar? Jo crec que això és essencial. I això hem presentat propostes al llarg de tots aquests 2 anys i mig al Parlament, propostes que no han estat escoltades. Tot sempre amb l'excusa de que no tenim diners. Bé, d'acord, no hi ha diners, però potser haurem de prioritzar. La pobresa n'és un. La gent el primer que necessita és menjar, és tenir un habitatge i després tenir uns drets que es respecten, que són sobretot salut, educació, serveis socials i cultura. Que la cultura és sempre la més oblidada d'aquestes 4 potes de l'estat del benestar.
I per a la ciutadania? Un altre dels grans eixos o dels grans blocs, marqueu sobretot propostes a nivell de gènere, a nivell d'igualtat, a nivell de diversitat, per una Catalunya feminista, un país lliure de lesbofòbia, homofòbia, transfòbia, bifòbia, parlem de ciutadania inclusiva, migracions, interculturalitat, déu-n'hi-do aquestes últimes setmanes també, amb el que està succeint a nivell de migració de sud cap a nord de la Mediterrània, propostes principals en aquest bloc, en aquest gruix, Marc.
Sí, són propostes teòriques de model, És a dir, nosaltres quin tipus de societat volem que sigui la societat de Catalunya? Volem que sigui una societat en la que per damunt de tot hi ha el nostre petit estat del mitjestar, perquè no arribem a tenir el petit estat del benestar encara, o hem de ser una societat integradora que tingui capacitat de respectar les maneres de ser i les maneres de fer de cadascú? Si optem per aquest segon bloc, que nosaltres hi optem claríssimament, es poden fer, es pot legislar, es poden fer normatives que permetin qualsevol tipus d'integració de qualsevol manera de fer i manera de ser de totes les persones, respectant la manera de fer i la manera de ser de totes les persones i ajudant en un sentit equitatiu a aquells que menys poden desenvolupar-se com a persona en el nostre país. És a dir, la llibertat, igualtat i fraternitat passa per un tema que és l'equitat. Per tant, l'equitat significa aquell que menys capacitats té per desenvolupar-se, la societat en el seu conjunt ha de ser capaç d'oferir-li més. I això no té a veure ni amb immigració, ni amb refugiats, ni amb lesbofòbia, té a veure amb persones. Totes les persones han de tenir les mateixes possibilitats en un país que es precisi de ser lliure. I aquest és el model. A partir d'aquí hem de veure quins són els mecanismes, quins són els models, quins són els instruments que hi posem perquè això sigui possible.
Totes les propostes conflueixen, però, en el quart bloc que jo he guardat també en últim lloc, perquè és el que està dominant, i ja ho dèiem al principi de l'entrevista. Democràcia, sobirania per a decidir-ho tot. Una Catalunya sobirana per decidir el seu futur, i aquí inclueu un procés constituent català per refundar el país, pel dret a decidir-ho tot. Per tant, aquí trobaríem molts punts en comú amb l'altra agrupació d'entitats i de partits, que és el Junts pel Sí. Malgrat tot, hi ha hagut unes desavinences evidents aquests últims mesos.
Sí. Bé, a nosaltres alguns ens volen col·locar en el sector dels que diuen que no a l'autodeterminació. Nosaltres no diem que no a l'autodeterminació, ja ho he dit a l'inici. Nosaltres som els primers en defensar que Catalunya ha de ser allò que els catalans i les catalanes puguin decidir. El que passa que hem de posar l'instrument que ens permeti saber què és el que volen. I què és el que volen no només en l'aspecte de l'estructura de l'Estat, és a dir, com es relaciona Catalunya amb l'Estat espanyol i amb la resta d'Estats d'Europa, sinó també capacitat per poder decidir sobre les nostres vides. I d'això en diem sobirania. O sigui, sobirania no és només la forma que ha de tenir l'Estat. Sobirania també és capacitat de decidir sobre el model social, sobre el model econòmic i sobre el model democràtic. Per entendre'ns, jo crec que perdem sobirania quan aprovem la reforma laboral. Com? Pues sí, perquè quan aprovem la reforma laboral li estem retallant a l'autoritat laboral, que és aquella que hem escollit nosaltres democràticament, capacitat per posar fre a les multinacionals que el que fan és acomiadar gent i tornar-ne a contractar a la meitat de preu. Això també és perdre sobirania. O és perdre sobirania aprovar PP i Convergència i Unió la modificació de l'article 135 de la Constitució, que ens diu clarament, primer heu de pagar el deute als bancs encara que no tingueu diners per cobrir els drets de ciutadania. Això és perdre sobirania, perquè la sobirania està sotmesa als interessos de l'economia. Això també és perdre sobirania. I aquesta sobirania s'han de posar sobre la taula. I també és perdre sobirania quan no som capaços de fer una lluita molt clara contra la corrupció. A Catalunya hi ha hagut corrupció. I a Catalunya hi ha corrupció. I l'han protagonitzat unes determinades persones que formen part d'uns determinats equips polítics. No és perdre sobirania saber que quan tu prens una decisió d'otorgar un cap o un hospital a una determinada empresa s'ha fet amb els instruments que la ciutadania ha decidit i no amb els instruments que els interessos especulatius d'alguns són els que posen sobre la taula, això també és perdre sobirania. Per tant, quan parlem de sobirania, hem de ser capaços de decidir-ho tot. I no em serveix dir, bueno, és que quan tinguem els instruments, tot això ho resoldrem. I ho resoldrem d'una altra manera, caram, de la que hem estat fent fins ara, que no teníem ni tan sols instruments. No m'ho puc creure. Si les mateixes persones que ens han anat fent perdre aquestes altres sobiranies difícilment faran una altra cosa diferent, perquè jo no em crec aquestes caigudes del cavall i canvis absoluts de maneres de fer i de maneres de pensar la política. Per tant, nosaltres sobirania a totes. I creiem que el que va passar l'any 78, quan es va fer al cap de poc una Constitució molt consensuada per tothom i que ens va servir i ens ha anat servint per tirar fins on hem arribat, això està exhaurit. Si la relació dels pobles d'Espanya, entre cometes, dels quals estem formant part encara, aquesta relació està exhaurida. i es va exaurir definitivament quan el Partit Popular va atacar l'últim intent de federalització de l'Estat, que era l'Estatut de Catalunya, que per cert va acabar sent retallat pel senyor Zapatero juntament amb el senyor Mas, voldria recordar-ho. Allò va significar per Catalunya el punt i a part respecte d'un sistema sorgit del 78 del qual nosaltres creiem que s'ha de refundar. I en aquesta refundació Catalunya ha de decidir què vol ser. I Catalunya pot decidir senzillament ser independent, i tant. Però li hem de posar les eines perquè ho pugui decidir. Eines homologables internacionalment, com seria un referèndum i no una mena de consulta camuflada en unes eleccions que fan president a la mateixa persona que ha retallat la sobirania.
Deia Lluís Rebell, candidat de Catalunya Sí que es Pot, fa no massa dies, parlant d'aquest referèndum, que havia de ser un referèndum pactat. Però pactat amb qui? Quan la relació amb l'Estat és la que és, es pot fer un pas endavant? Es pot fer aquesta refundació necessàriament pactant-ho amb l'Estat? No hi ha d'haver un moment o altre que s'haurà de trencar la legalitat?
En qualsevol guerra, i no poso cap paral·lelisme, però per posar l'extrem, en qualsevol guerra l'armistici es pacta amb l'enemic. Exemple a part, sigui el que sigui el que fem a Catalunya, forcem el que siguem capaços de forçar, al final, per trobar solucions al que sigui, haurem d'acabar pactant-ho amb l'Estat. Sigui per la via de la independència unilateral, sigui per la via de la negociació prèvia. Però no podem fer ni un sol pas sense que acabem tenint els instruments que puguem acabar pactant, forçant-los o no forçant-los. Nosaltres estem perquè aquest referèndum s'ha de fer sí o sí i per tant l'hem de forçar. I en direu, amb això ja ho hem provat una vegada. I tant, però escolteu-me, l'esperit del poble català és de picar pedra, O és que amb una vegada en tenim prou? Quantes vegades ho han provat al Quebec? Quantes vegades ho han intentat a Escòcia? Quant de temps fa que ho estan intentant? La diferència està que tant al Quebec com a Escòcia, allò que han fet ha estat homologable. I per tant, com que és homologable, qualsevol persona a nivell internacional, qualsevol organització a nivell internacional, és capaç de posar-hi un respecte a allò que surti. Aquí, de moment no estem en aquesta fase i per tant surti el que surti el dia 27, jo no sé qui recomptarà i què recomptarà i com es recomptarà, però el que és segur és que es recomptaran diputats i diputades que faran un govern determinat per fer unes tasques determinades. Per tant, nosaltres estem, insisteixo, per fer un procés constituent, evidentment, des de baix, des de la ciutadania, per refundar tot allò que va sorgir del 78 i refundar-ho amb molt de consens i molta participació, amb un objectiu bàsic que és Catalunya un sol poble, sempre ho ha sigut, que per fer això sabem que tenim més del 80% de la població de Catalunya que ho recolzaria. Per fer aquest pas sabem que tenim més d'un 80% de la població de Catalunya que ho recolzaria, perquè és un exemple, i que d'això n'ha de sortir un referèndum clar en el que sigui la ciutadania i sapiguem quants decideixen una cosa o decideixen una altra.
Davant hi ha el model que defensa Junts pel Sí, que ha elaborat i ha presentat, ha ensenyat aquell decàleg, no és ben bé decàleg, són 9 punts, el full de ruta, on marquen els passos a fer amb un període màxim de 18 mesos de cara a obtenir la plena sobirania, o sobirania absoluta, digues-li independència. Si Junts pel Sí guanya o guanyés les eleccions amb una majoria prou àmplia, quin posicionament tindria Catalunya Sí que es Pot respecte a aquest procés que ja han marcat amb tots aquests punts?
Una cosa són els programes electorals, l'altra cosa són els desitjos i l'altra cosa són les realitats possibles. M'agradaria que algun candidat de Junts pel Sí, que jo no tinc per què parlar-ne, m'expliqués el com d'alguns d'aquells punts. Perquè quan preguntes el com, alguns et diuen, això ja els experts ja ho saben. Esclar, jo crec que tothom té el dret de tenir l'utopia present. És essencial tenir l'utopia. Jo crec que ideològicament necessitem l'utopia. El que passa és que l'utopia, per arribar al viatge a Ítaca, tal com diu Cavafis, l'important és el camí també. I en aquest camí hem de ser capaços de trobar quanta més gent possible, millor. Per tant, quanta més gent siguem capaços de compartir el camí, més força tindrem per aconseguir aquest camí. I nosaltres creiem que no ens podem saltar part d'aquest camí perquè hi ha gent que no ens seguirà. Podem ser Ulisses i arribar a Ítaca, però si arribem sols, poca cosa podrem fer després. Per tant, Catalunya un sol poble, fem el pas essencial, que és forçar que l'Estat ens accepti els resultats d'un referèndum que puguem fer nosaltres, i en aquí ens hi trobarem, i a partir d'aquí seguim fent més passos. Que això triga una mica més, no us preocupeu, hi ha gent que diu que fa 300 anys que s'espera, no ens vindrà d'uns mesos, però fem-ho bé, i sobretot fem-ho junts. Fem-ho bé i fem-ho junts. No ho vulguem fer de pressa, perquè fent-ho de pressa i essent no masses, potser no tindrem el resultat òptim que tots desitjaríem per al nostre país.
Aquest és el tema, evidentment, que domina i està al capdamunt dels minuts d'entrevista o de temes vinculats amb aquesta campanya. Però no oblidem que són eleccions al Parlament i centrem-nos en la proximitat. Aquesta entrevista la fem des d'uns mitjans d'àmbit local o de proximitat, diguem-ne, perquè saltem, evidentment, les fronteres del que és estrictament el municipi de l'Escala. Parlem, per exemple, de comarques gironines. Marc Vidal l'escollim en la demarcació de Girona. Per tant, si parlem en la proximitat gironina, quines serien les propostes, les necessitats, les prioritats de cara a aquestes eleccions?
Relacionat amb les propostes genèriques, si parlem d'allò que dèiem, el rescat social i l'ocupació, jo crec que el primer de tot és l'ocupació, i per tant hem de tenir propostes concretes per l'ocupació. Sabem, tenim unes propostes concretes que parlen del voltant de 30-35.000 llocs de treball que es podrien crear en els propers 4 anys, apostant en uns sectors determinats, sectors que serien, primer de tot, conservar el teixit productiu que tenim i no deixar que es perdi, especialment en el sector industrial que tenim a comarques gironines, determinats sectors industrials a comarques que les hem anat perdent, apostar decididament per el que seria la reconversió dels sectors madurs. Tenim en aquest cas la construcció i tenim el turisme, que són dos sectors madurs, i dic el turisme com a sector madur perquè ha començat aquesta petita reconversió cap a un turisme sostenible, cap a un turisme de qualitat, cap a un turisme respectuós, però hem d'aprofundir, i en aquí trobarem molts més llocs de treball d'enllaç, per exemple amb la pròpia agricultura de proximitat o l'agricultura ecològica, amb la cultura, amb el patrimoni, és a dir, i això enllaça també amb el tema dels espais naturals. Potenciar els espais naturals de les nostres comarques, jo crec que ens donaria també un gran camí a recórrer en llocs de treball concrets. Tenim el privilegi a les comarques gironines de tenir potser més espais naturals que ningú a tot el que seria Catalunya, tenim de l'alta muntanya fins al mar, per tant és un patrimoni que hem de ser capaços no només de respectar i per tant de posar-hi elements perquè sigui respectat, sinó també d'enllaçar-ho amb el que acabaria sent l'economia respectuosa i productiva. I tenim l'altre sector madur, que és la construcció, que podem apostar per la rehabilitació energètica d'edificis, que penso que és un tàndem que teníem des de fa molt de temps i que podria donar una sortida a la construcció, i tenim tots els elements de l'economia verda, com la mobilitat, l'energia. Estic parlant de... Bueno, clar, m'has fet una pregunta, jo t'ho explico. Naturalment, el tema drets, salut, hem de revertir les privatitzacions. El projecte CIMS que junta el Trueta amb Santa Caterina és un projecte que s'ha de revisar de cap a peus perquè no ha funcionat, ho diuen tots els usuaris, ho diuen també els metges i metgesses i els treballadors dels dos centres. Per tant, hem d'aturar el projecte CIMS, analitzar-ho a fons com ha funcionat i veure quins elements es posen per evitar cap element de possible privatització o més ben dit de mercantilització de la salut. Hem de recuperar els CAPs, el servei dels CAPs que s'han tancat a la nit, i hem de modificar legislativament perquè no pugui ser que empreses que no tenen res a veure amb la sanitat es facin càrrec de la nostra salut, com pot passar a l'Escala. Hem d'acabar les construccions que falten d'algunes escoles que estan demanades des de fa un grapat d'anys a nivell de... I hem de tenir la certesa de que les persones de les comarques gironines tenen la possibilitat de seguir vivint en un habitatge digne, i per això cal posar mesures. Una llei de segona oportunitat la volem posar en el Parlament tan aviat com sigui possible, i hem de revertir aquesta especulació que es fa sobre els habitatges buits, perquè tots aquells bancs que tenen grans bancs d'habitatge que no s'utilitzen puguin utilitzar-se com a lloguer social per les famílies que han tingut problemes d'habitatge. El tema de l'energia i dels espais naturals crec que és bàsic. No podem permetre que hi hagi prospeccions d'hidrocarburs a la costa perquè això liquidaria la nostra pesca i probablement el nostre turisme. No podem permetre el fracking i, per tant, hem de ser capaços de fer una producció energètica que sigui molt més sostenible perquè és l'energia de futur. Podríem anar desgranant algunes més,
segur,
però
que sí.
En general, diguem-ne, serien alguns dels eixos de les nostres propostes.
En aquest cicle d'entrevistes avui ha estat el torn de Catalunya Sí que es pot, el candidat per Girona és Marc en Vidal, a qui li agraïm que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres, que hi hagi sort, que es compleixin els objectius, en tot cas aquest diumenge 27 amb aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí doncs aquesta entrevista, demà continuem el cicle, gràcies a tots per la vostra companyia.